els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
A la caravana comencem la ruta de la seda.
Doncs vinga, va, una setmana més que volem saludar Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat de Ramon Llull. Doctor Pujades, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Avui ens ve a parlar de l'origen de l'esport modern. Hem parlat l'altre dia a Europa, no? I per tant al món. Avui a Catalunya.
Avui tornem cap aquí i tornem cap a casa per veure com va penetrar aquesta pràctica esportiva que l'altre dia explicàvem que més o menys neix a principis del segle XIX, finals del XVIII, principis del segle XIX, recordes a les escoles privades angleses, i que d'allà es va anar escampant cap a la resta de Gran Bretanya aquesta pràctica, a mesura que aquests nois que havien après aquestes regles anaven a la universitat van crear els seus propis clubs universitaris, els famosos curses de rem, per exemple, d'Oxford i de Cambridge.
Clàssic, no? Que encara dura.
Aquest clàssic que fa tants anys que dura, i que després, quan acabaven la universitat, doncs anaven a dirigir les empreses de la seva família, o alguns, doncs, com que formaven part d'aquesta burgesia elitista i que privilegiada, doncs, passaven a la Cambra dels Lords o a la Cambra dels Comuns, etc., o anaven de funcionaris a la Índia o altres llocs. I, d'alguna manera, així, a mida que anaven marxant i anaven també a altres països, doncs ells seguien fent aquestes pràctiques esportives. I així, aquesta seria la primera idea de la taca d'oli de com aquesta pràctica esportiva es va anar escampant. És a dir, va dependre per què l'esport va sortir de Gran Bretanya i va anar a parar a altres països del món, va dependre molt dels fluxes de les persones que feien aquestes pràctiques esportives. A mesura que anaven a altres ciutats, es dirigien a les colònies, diguem-ne, no?, de les persones de la seva pròpia nacionalitat o d'altres nacionalitats que també havien après pràctiques esportives i feien els primers equips, els primers també fins i tot clubs, no?, començaven a fundar clubs. I així és com va passar també en el cas de Catalunya. És a dir, aquesta idea de com és que va arribar aquí l'esport, per què, de quina manera, doncs diríem, el que és fonamental són les persones, és a dir, el contacte entre persones que sabien fer esport i que arribaven a aquestes ciutats, en el nostre cas, doncs a les ciutats bàsicament del litoral de Catalunya.
De seguida entrem en el cas de Catalunya. Abans, però, ens parlava d'Europa i d'aquesta extensió de l'esport modern de la Gran Bretanya cap a la resta d'Europa i de les colònies, etc, etc. Entenc que si tot plegat va dependre de les persones i, per tant, de les migracions, l'extensió, primer, no va ser homogènia arreu d'Europa i, segon, si depenia de que la gent anava a les colònies o no, la importància capdalt que també va tenir, suposo, no ho sé, a fora d'Europa, com per exemple a la Índia.
Perfecte, és així, exactament, perquè depenia d'aquests britànics, aquests inicials esportistes britànics que anaven movent-se pel món. Per això, per exemple, doncs, trobem que un dels llocs on primer es practica esport en el món, fora de la Gran Bretanya, no és ni Europa, que tothom pensaria que és el continent més proper a les Illes Britàniques, per tant, per proximitat podria ser així. En canvi, doncs, trobem que, en el cas dels Estats Units, antigues colònies britàniques, amb la seva independència de 1774-75, la Constitució nord-americana, tot això que ja coneixem, doncs, clar, seguien mantenint un contacte molt important, això de la cultura transatlàntica que s'explica, no?, entre els anglesos i els nord-americans que ja tenien una república federal independent. Però aquest contacte seguia existint i, per tant, allà és un dels llocs on primer es comencen a practicar esports, doncs, com el tennis, el soccer, l'atletisme, el rem, etc. I també, doncs, a vegades sorprèn, no? Com és que a la Índia juguen tan bé a críquet i tenen aquesta competència tan important i són tan bons, no? en aquests esports? Doncs perquè també eren colònies britàniques i allà hi anaven anglesos, funcionaris, a viure-hi, a treballar-hi, i van crear els seus primers clubs dels propis britànics que vivien allà, i després això es van escampant també pels autòctons. Uh-huh. I en el cas d'Europa, doncs diríem, per què a Suïssa hi ha tant de tradició esportiva? Doncs perquè hi havia unes escoles importants, també elitistes, en què els fills de la burgesia anglesa enviaven, els pares de la burgesia anglesa enviaven els seus fills a estudiar a Suïssa perquè aprenguessin el francès, que en aquell moment era una llengua molt important, que aprenguessin l'alemany, fora de Gran Bretanya, i allà també van crear els primers clubs, no? Per tant, no és homogènia, evidentment. Efectivament, no és homogènia aquest procés d'expansió de la pràctica esportiva, però sí que hi ha una certa, en el cas d'Europa, un cert, diguem-ne, model en què els primers països són més del nord, més propers a les illes britàniques, doncs això que dèiem, no? O de centre Europa, Suïssa, el nord d'Alemanya, el nord de França, i després això va arribant més cap al sud d'Europa, no? Cap a Itàlia i també cap aquí, cap a Catalunya.
Mm-hmm. En el cas de Catalunya, quan van arribar aquestes primeres pràctiques esportives i, sobretot, quines van ser les primeres a arribar?
Això passa, sobretot, a partir del darrer terç del segle XIX, a partir de 1870. Mira, si posem una mica la calendarització i el territori, diríem, a Gran Bretanya neixen aquestes primeres regles i aquests primers esports al 1830-40, cap a la dècada dels 50-60 es van expandint cap a la resta de Gran Bretanya i cap als països del nord d'Europa, i cap als 1870-1880, van baixant ja cap a països més del sud, Portugal, l'estat espanyol, Itàlia, Grècia, tots aquests països, no? Quines pràctiques? En el cas de Catalunya, les primeres pràctiques esportives, a banda de la gimnàstica, que la gimnàstica es practicava ja, i hi havia alguns gimnasos, doncs, a la ciutat de Barcelona, el gimnàstic de Tarragona, per exemple, també en el cas de Tarragona, a Girona, doncs, que això passa, doncs, al 1850-1860, les primeres pràctiques arriben als 70s i als 80s, les d'esports anglesos o d'origen anglès. I aquí, doncs, trobem el futbol, la bicicleta, no? el ciclisme, l'atletisme, aquests tres esports.
Clar, recordo que en el cas de la Gran Bretanya i d'Anglaterra, ens deia, els primers en practicar l'esport, els primers en fer aquestes primeres federacions, que després sí que seran federacions professionalitzades, sí, en el món de l'esport, era La classe noble, diguem, per dir-ho així, no per dir la classe burgesa, més la classe noble, no? En el cas de Catalunya, qui és qui comença a practicar l'esport? És la classe burgesa?
Sí, en part, en gran part també, però no només. Aquest és un tema molt interessant perquè el mecanisme de penetració es fa, com hem dit abans al principi, no?, a partir de persones. I aquestes persones són o bé britànics, que directament arriben a Catalunya, sobretot tècnics industrials, persones que estan vinculades al món de la indústria. Recordem que a Catalunya la revolució industrial, que és des de la segona meitat del segle XVIII, s'està desenvolupant durant tot el segle XIX, i es van obrint fàbriques amb noves tecnologies, la màquina de vapor, etc., i necessiten de gent experta. Llavors són aquests tècnics que han estudiat a Anglaterra, que formen part de la burgesia industrial o que tenen unes competències i que arriben a les fàbriques catalanes perquè són demandats, perquè ajudin els catalans a desenvolupar les tecnologies industrials. I aquests, molts d'ells són joves, són persones de 25, 30, 40 anys, que han practicat esport i que practiquen esport a Gran Bretanya i que quan arriben aquí també decideixen o segueixen practicant esport. Hi ha un altre nucli de població que diríem, en diem a vegades, és l'esportivització indirecta, que no són directament britànics, sinó són europeus que han après dels britànics anteriorment pràctica esportiva, com suïssos. El cas del Hans Gamper és molt conegut en aquest sentit, que l'ha après de Suïssa i que arriba aquí per un tema, doncs, perquè ell vol desenvolupar i constituir una empresa comercial d'exportació cap a Llatinoamèrica. Per això decideix venir a l'estat espanyol, no? I aquest també ha practicat esport, el coneix, i decideix, doncs, jugar a futbol quan arriba a Barcelona. Hi ha un tercer grup de població que són la pròpia burgesia catalana, que envia els seus fills a estudiar a Gran Bretanya.
Bona aquesta.
Aquest és un cas, tu que ets futbolero, segur que ho coneixes, el cas del Palamós.
Sí.
Que moltes vegades hi ha hagut aquesta polèmica, si va ser el primer club de futbol abans que el Barça, uns mesos abans que el Futbol Club Barcelona, el 1899, 98-99. No? El Gaspar Matas és el fill d'aquest fabricant de suro de Palamós, una zona surera per antonomàcia a l'Empordà, al Baix Empordà, i que és enviat a Gran Bretanya a estudiar. I quan torna, ha pres el futbol i arriba, no sempre es diu aquesta llegenda, arriba amb una pilota de futbol i unes botes sota el braç. No? I aleshores crea un primer club de futbol a la fàbrica de la família a Palamós. Per tant, aquest seria un altre col·lectiu, no?, de propis autòctons catalans que van estudiar fora i que quan tornen han après. No? I hi hauria encara un quart col·lectiu, per exemple, que serien diplomàtics. Els consolats de les ciutats com Barcelona doncs, estan nodrits, estan dirigits i estan, funcionen amb estrangers, evidentment. No? Per exemple, en el cas del consolat de França, que té molt a veure, que va tenir molt a veure amb la pràctica de l'expansió de la pràctica del rugbi en el cas de Catalunya. Tots aquests nuclis que comencen a ser atrets per la pràctica esportiva dels catalans normalment formen part de la burgesia, són professionals liberals, són persones que tenen temps, que es fixen amb el que fa la burgesia europea o internacional i que se sent atreta per aquest tipus de lleure que practica la burgesia europea i la burgesia britànica. Per tant, una mica seria la imitació. Volen fer el mateix que fa la burgesia britànica, que és amb la que es fixen, perquè és la burgesia que ha engegat la indústria, la industrialització, i que econòmicament té un poder i té una hegemonia dins del cas europeu en aquella època.
Doctor, ara ens deia, a Catalunya l'esport modern entra per via burgesa, per entendre'ns,
sí,
amos i senyors de fàbriques. Clar, fins a quin punt es pot parlar de discriminació social en el món de l'esport des del seu origen?
Bé, primer, per via burgesa, sí, en general, no només burgesia industrial, no? Dèiem també aquests professionals liberals, aquests advocats, metges, arquitectes, que formen part d'una burgesia però que no és una burgesia industrial. També hi ha un sector que és el sector militar, que evidentment doncs, determinades pràctiques s'esportivitzen i són pràctiques que ells han fet sempre, l'esgrima, per exemple, el tir, per exemple, que té una certa tradició també a Catalunya des de finals del segle XIX. Alguns esports de mar, també, no? Però sí que és veritat que diríem classes privilegiades, en aquest sentit, no? I, per tant, en aquest sentit, els primers clubs esportius, les primeres institucions d'esport són molt semblants als clubs esportius i a les institucions esportives com les federacions britàniques perquè imiten aquest model, fan el mateix, perquè de fet han començat a practicar-ho junt amb estrangers que porten aquest model en el seu ADN, i quan es crea un club esportiu, doncs què es fa? Doncs el mateix que han fet els anglesos, fan uns estatuts, fan uns reglaments, hi han unes quotes que s'han de pagar, que són quotes altes, i per tant les classes populars no hi poden accedir. Diguem-ne que inicialment, a finals del segle XIX, principis del segle XX, són clubs elitistes i són clubs, des d'aquest punt de vista, socialment discriminatoris, efectivament. Hi ha teories aquí, que ho han explicat molt bé, algun autor francès com Jean-Marie Brom, no?, que deia l'esport, en el seu origen, per naturalesa, és un fenomen socialment discriminatori, perquè discrimina socialment i econòmicament. Evidentment, en el seu origen. Després això va anar canviant i es va anar escampant. Hem dit, per exemple, abans, el Matas, a Palamós, crea un equip de la fàbrica. I això s'anirà fent a principis del segle XX. Per tant, els treballadors començaran a tenir un cert accés.
Precisament li volia preguntar per això, doctor, perquè, clar, a Gran Bretanya, si no recordo malament, m'explicava que l'esport sorgeix en aquesta classe noble burgesa i passa a la classe treballadora per, per precisament quan es creen aquestes confederacions esportives, qui era amo a la fàbrica es fa amo a la confederació esportiva, sí. I per tant passen a dir jugueu per nosaltres. Això que va passant aquí i fins a quin punt? És a dir, per exemple, les colònies tèxtils tan, tan famoses a, sí, a Catalunya, això arriba a passar?
Sí, arriba a passar clarament. Hi ha un equip de futbol que a principis del segle XX té una certa qualitat i és certament conegut, potser en un segon nivell, un tercer nivell, que és el de la colònia Güell, per exemple, el Baix Llobregat, no? Sí que passa, entra, penetra a les fàbriques. Això no vol dir que de seguida els treballadors i les classes populars creïn els seus propis clubs. Va passant progressivament, perquè hi ha un element fonamental, o hi ha, sí, dos o tres aspectes a tenir en compte perquè l'esport inicialment és discriminatori, que té a veure amb el temps. És a dir, el treballador de fàbrica no té temps per practicar una altra cosa que no sigui les 8 o 9, a les 8 hores a partir de 1919. Abans, doncs, són 11, 12, depèn del ram industrial, són moltes hores de treball. Després surt de la fàbrica, està cansat, normalment va a la taverna, i després se'n va a casa amb la família i ha de reposar i ha de dormir fins que es torna a llevar l'endemà molt d'hora, no? Per tant, el temps és molt important, però també hi tenen a veure altres factors. Un de molt important, que és el de els espais per a la pràctica esportiva. Perquè l'esport, originàriament, això ha canviat molt en els últims 30 anys, però originàriament l'esport es practicava en uns espais determinats. Ho explicàvem l'altre dia, precisament, el naixement de l'esport limita molt bé l'espai, es fan aquestes línies on es pot jugar, on es pot córrer, on es pot competir. L'espai i el temps són dos aspectes molt importants. Clar, si les classes, si no existeixen espais esportius públics, i en aquell moment no n'existien, perquè l'esport era un fenomen totalment privat, l'Estat no s'hi posava, no invertia diners i no es creaven instal·lacions esportives públiques, només hi havia una manera de fer esport, que era fer-se soci d'un club que tingués una instal·lació. I això no podia ser perquè era molt car fer-se'n. Aquests dos temes, la manca de temps i la manca d'espais públics, limitaven molt socialment l'expansió de la pràctica esportiva. Van començar les fàbriques i a mesura que això, que el temps va anar passant, es van extenent, perquè això, evidentment, quina és la clau de l'èxit de l'esport? Que és molt atractiu per a la gent jove, sobretot en aquell moment, després ho ha sigut per tothom, no? És un joc amb unes regles i amb uns objectius que tothom pot conèixer i això el fa molt atractiu. És una manera de jugar racional, amb normes, amb regles, no?
Clar, em deies, una manera de jugar racional, però a vegades passen coses irracionals, sí, en el món de l'esport, com per exemple les rivalitats entre equips i entre clubs. Quin sentit social tenen aquestes rivalitats a l'origen? Per exemple, Barça-Espanyol, Barça-Madrid, d'on sorgeixen aquest tipus de rivalitats?
Bàsicament d'un aspecte que està també molt vinculat des de l'origen a la pràctica esportiva, que és la creació d'identitats. És a dir, el fer esport, si és un esport col·laboratiu, un esport d'equip, es crea un equip que té els seus propis codis, les seves pròpies identitats, i juga contra o amb un altre equip que té els seus propis codis i les seves pròpies identitats. La creació d'identitat està gairebé, diguem-ne, en el propi origen de la pràctica esportiva, ja siguin esports col·lectius o esports individuals, no? I el xoc d'identitats és el que fa que es creï aquestes rivalitats. En el nostre cas, o en el cas d'Europa en general, als Estats Units això no passa tant, però en el nostre cas aquestes identitats es vinculen moltes vegades amb un territori, que pot ser amb un barri respecte a un altre barri, que pot ser amb una ciutat respecte a una altra ciutat. En l'origen del Barça espanyol està perquè eren dos grans clubs des de l'inici, no?, de la pròpia ciutat, de dos barris diferents, que xoquen, i a més aquí s'hi poden barrejar també alguns altres aspectes ideològics, de nacionalitat, etc. El Barça neix com un equip entre estrangers i autòctons, molt clarament.
L'esport, ja en parlarem, perquè tenim una temporada per davant, però l'esport també, és eminentment polític?
Què no és eminentment polític? L'esport és eminentment polític perquè els éssers humans són eminentment polítics, això ja ho deien els filòsofs, diguem-ne, fa molts segles. I aleshores és impossible separar la pràctica esportiva o la pràctica de qualsevol expressió cultural o qualsevol expressió social d'una certa visió del món, perquè les persones són les que ho fan i les persones tenen una certa visió del món, i aquesta certa visió del món pot ser ideologia, no? La ideologia, en definitiva, és una interpretació de la vida i de la manera en què volem viure, no? I, per tant, sí que és eminentment polític. És una expressió cultural o sociocultural o cultural i social que també incorpora una visió del món senzillament perquè les persones que ho practiquen tenen aquesta visió del món. Per tant, moltes vegades es diu això, l'esport té uns valors, quins valors té l'esport, són valors apolítics, l'esport només... No, no, els valors de l'esport són els valors de les persones que practiquen l'esport. I, per tant, és natural i lògic, i no hem de rasgar-nos les vestidures, diríem, perquè això passa, perquè és natural que sigui així. Evidentment, una cosa és que passi això i l'altra és que es converteixi en aspectes més partidistes, en aspectes més que alimenten una rivalitat insana. Això és diferent, però que l'esport reflecteix una ideologia o una forma de pensar, etc., doncs jo crec que és normal i natural.
Per últim, sí que li volia preguntar si aquest procés de l'origen de l'esport modern a Catalunya... tal com passa a Europa de forma diferent, abans iniciàvem aquesta conversa i em deia no és hegemònic, no és una bassa d'olis hegemònica a Europa. Té diferències amb la resta de l'estat espanyol que a Catalunya?
Sí, perquè està l'expansió de l'esport està molt vinculada a l'expansió de la industrialització, allò que en diem de la industrialització, la modernització... Val? I aleshores, doncs, en aquells territoris on no s'ha desenvolupat de l'estat espanyol, passa el mateix exactament a Itàlia, no? On no s'ha desenvolupat encara la indústria, la urbanització, la modernització, arribarà més tard la pràctica esportiva i penetrarà més tard perquè no hi ha una burgesia industrial o una burgesia amb una cultura moderna que es fixa en el que està passant a Europa, o no hi és tant, diguem-ne, no és que no hi sigui del tot, i per tant no té un coixí on arrelar la pràctica esportiva. Però el mateix va passar dins de Catalunya mateix, des del punt de vista territorial, on primer es desenvolupava, on es va desenvolupar a finals del segle XIX l'esport a Catalunya, va ser a les ciutats, sobretot, a les ciutats industrials i comercials, o que estaven a prop de la frontera, i per tant la contaminació des d'Europa era més fàcil. Per això distingim doncs, la zona de Palamós, Girona, Figueres, allà es va desenvolupar inicialment l'esport, Barcelona i tot el nucli industrial del Vallès, etc., i també Reus-Tarragona, dic Reus i Tarragona perquè no s'enfadi ni els de Reus ni els de Tarragona, i una mica Tortosa. Aquests serien els nuclis inicials i, en canvi, va trigar 10, 15, 20, 25 anys més a l'interior del país.
Ens seguirem parlant de tot plegat amb el doctor en Història Contemporània i professor de la Universitat Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
Molt bé.
El doctor Xavier Pujades. Gràcies.
Moltes gràcies. Que molt bé. Bon dia.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.